Bon dia, són les dues.
Catorze quinze, amb Mònica Folquet.
La Generalitat qualifica de fracàs absolut la compra centralitzada per part del govern espanyol de materials per fer front a la pandèmia per coronavirus. Ho acaba de dir la portaveu del govern, Meritxell Budó, que reclama que es retornin les competències pròpies de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya està proveint el 90% de tot aquest material necessari i només el 10% prové de l'Estat espanyol. Aquesta compra generalitzada, centralitzada, ha estat un fracàs. Demanem que deixin fer a Catalunya i als altres territoris de l'Estat, pels canals i circuits que de ja fa temps tenim establerts.
Això després que s'hagi demostrat que els testos ràpids no són tan efectius com s'esperava i de l'anunci de l'executiu de Pedro Sánchez d'haver-ne comprat milers d'aquests a una empresa xinesa que no està homologada. A tot això, el ministre de Sanitat assegura que es podria estar a l'inici d'una fase d'estabilització de la pandèmia per coronavirus a l'Estat. Salvador Illa diu que les darreres xifres mostren que s'alenteix la transmissió i que ens acostem al pic de la corba.
A pesar del fuerte incremento del número de casos que hemos observado este mes de marzo, según el análisis de nuestros expertos y con todas las precauciones, los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en una fase, iniciando una fase de estabilización.
Tot i això, l'estat ja supera els 4.000 morts i 155 més les últimes 24 hores. Els positius confirmats també creixen fins als 56.000. Això sí, la xifra dels que han superat la malaltia són més de 7.000. I ni la Generalitat ni el govern espanyol donen per acabat el curs escolar, però estudien com reemprendre'l després de Setmana Santa i, si convé, a distància. La ministra d'Educació, Isabel Celà, dona per fet que no es tornarà a classe fins al juny.
Tenemos cierta confianza todavía, mantenemos la confianza abierta de poder atender alumnos de manera presencial en el último trimestre, aunque fueran 15 días, para hacer un repaso presencial de aquellos contenidos que han sido estudiados.
Ho ha dit a Onda Cero, on també ha deixat clar per tots aquells que s'hagin d'examinar de la selectivitat que no s'inclourà temari que no s'hagi fet presencialment a classe. Els esports, que és el més destacat del primer toc d'avui, a l'Esperise, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica. Doncs estem molt pendents de la retallada de salari que vol aplicar el Barça als seus esportistes professionals. Recordem que el primer equip de futbol masculí està disposat a rebaixar-se un 30% del sou. La resta d'equips i seccions seria del 70%, la reducció que vol aplicar el club. De seguida truquem al Gerard Romero i també ens preguntarem avui quina situació econòmica té l'Espanyol a dia d'avui, quina data és la més probable pels jocs que es faran ja el 2021 i què passa amb el Mundial de Motos. Avui s'ha suspès el Gran Premi d'Espanya de Jerez que s'havia de fer el 3 de maig.
Pel que fa al temps, aquesta tarda continuaran les nevades a cotes baixes. S'esperen ruixats a qualsevol punt del país amb aquesta cota de neu que es mourà entre els 400 i els 600 metres. En moment d'aixafa que aquesta cota podria baixar fins i tot per sota. No es descarten alguns ruixats també de neu granulada o de calamars. A mitja tarda deixarà de ploure i de nevar a les comarques de Girona i al vespre ja només nevarà al Pirineu de Lleida. Hi haurà ruixats a les Terres de l'Ebre, tot plegat amb un ambient de ple hivern amb moltes temperatures d'entre 6 i 13 graus.
RAC1 14:15. Les notícies en 30 minuts.
Les esperades proves ràpides per diagnosticar el coronavirus no són tan efectives com s'esperava i atenció perquè el govern espanyol n'hauria comprat milers a una empresa xinesa que no està homologada. Anem a PAM, segons ha avançat avui el País, diversos laboratoris de microbiologia que ja els han provat a Madrid han vist que aquestes proves tenen una sensibilitat només del 30%. Això vol dir que 7 de cada 10 infectats se'ls escapen, Benet Iñigo.
Es tracta de tests fabricats per la companyia BioEasy Biotechnology que el govern espanyol va comprar per repartir a les comunitats autònomes. La sensibilitat esperada era del 80%, per tant, més del doble de la que s'han trobat realment. Segons el Ministeri de Sanitat, es tracta d'una partida de Madrid que ja s'ha retirat. Poc després, des de l'ambaixada xinesa a l'estat espanyol, han explicat que l'empresa subministradora d'aquest material no ha passat els controls del govern xinès per vendre material mèdic.
El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados en la cual Shenzhen BioEasy Biotechnology no estaba incluida. Shenzhen BioEasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos.
Un clatallot aquesta primera compra del govern espanyol. Això sí, des de l'ambaixada han especificat que tant els productes que ha donat el govern xinès com la mega compra que Sanitat va anunciar fa uns dies, sí que són de materials homologats.
Des del govern espanyol, el director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, acaba de confirmar el fiasco d'aquestes proves i assegura que els n'enviaran de noves i més efectives.
Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes, la empresa va a cambiarlos, se van a utilizar otro tipo de test rápidos y nos van a proveer con ese otro tipo de test rápidos.
Justament aquest matí, la ministra d'Afers Exteriors, Arantxa González Laya, deia a Ràdio Euskadi que tot el material tenia una garantia de qualitat acceptable, sí que reconeixia que l'especulació ha trastocat el mercat enmig de la pandèmia.
No estamos necesariamente muy acostumbrados a comprar en China, es un mercado que nos es un poquito, desconocido, entonces hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas, y luego, pues evidentemente resulta que eso no son gangas, ¿no? Entonces especulan los intermediarios y especulan también los productores, que le ponen, cuando hay más demanda que oferta, pues evidentemente los precios pueden subir, que es lo que está ocurriendo ahora.
La baixa efectivitat de les proves ràpides, en tot cas, confirma els temors que tenien alguns especialistes i el govern aprofita per reivindicar la gestió des de les autonomies, Benet.
Sí, la desconfiança s'ha fet realitat. Ahir mateix el cap de microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, expressava a RAC1 els dubtes que generaven materials que no s'han avaluat ni a Europa ni als Estats Units.
Jo crec que no estan prou ben avaluats. La prova és ràpida, és veritat, en 15 minuts. Per tant, és molt fàcil de fer, la podem fer a domicili. Ara, dependrà molt de quins són els valors de sensibilitat d'una forma molt especial amb aquestes proves. Si és capaç de detectar tots els positius o només una part.
I la consellera de Presidència, Meritxell Budó, creu que els problemes amb els tests ràpids, però també amb altres materials de protecció, demostra que la centralització decretada per Madrid va ser i és un error.
Ningú millor que els propis territoris coneixem quines són les necessitats més immediates i urgents, i els governs autonòmics ja tenen establerts des de fa molts anys els circuits propis per tal de fer adquisicions i homologar tot aquest material i també els seus proveïdors. La compra centralitzada, repeteixo, no funciona i necessitem que es torni a recuperar per part del territori el 100% d'aquestes competències.
La consellera apunta que aquesta centralització ha endarrerit enviaments i s'ha perdut un temps preciós.
Per cert, que l'empresa catalana Grifols preveu produir a mitjans d'abril els seus propis testos de detecció del coronavirus. Segons ha anunciat l'empresa, estan acabant de validar aquest nou mètode que asseguren seria encara més efectiu que les actuals proves, les llargues que es fan en laboratoris. Helena Soler.
Segons Grifols, es tractaria d'un test automàtic. Cada aparell podria analitzar fins a un miler de mostres diàries i podrien estar llestos a meitat del mes d'abril. És només un dels anuncis que la multinacional catalana ha fet en les últimes hores. També ha tancat un acord amb les agències de salut públiques nord-americanes per buscar una possible cura al Covid-19. Aprofitaran els centres de donació de sang i plasma que Grifols té als Estats Units. Investigaran en concret si es pot recollir plasma de pacients que ja han superat la malaltia i amb això generar anticossos que siguin immunes al coronavirus i puguin ajudar així altres pacients que estan greus. També preparen un estudi semblant a l'estat espanyol.
I la Generalitat lamenta la negativa que el govern espanyol ha donat a la petició per endurir el confinament de la Conca d'Òdena. La Moncloa ho ha desautoritzat aquest matí. El conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que és una resposta desencertada i critica que l'Estat hagi subordinat les autonomies a l'hora d'actuar contra el coronavirus. N'estan parlant a la roda de premsa diària del govern sobre el Covid-19, que segueix el Marc Martínez Amat.
La Generalitat va anunciar ahir a la tarda que volien passar a la fase 2 del confinament als 4 municipis de l'Anoia que estan aïllats i la resposta ha estat ràpida. Aquest matí el govern espanyol ha emès un comunicat en què recorda que això ho ha de decidir l'autoritat competent, que són ells, i que ja s'estan prenent mesures prou dràstiques. Just després, el conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha advertit al món a RAC1 que s'equivoquen. I el govern ha insistit a demanar que s'autoritzi el confinament total. Diu que qui millor coneix la situació és la Generalitat i ha recordat que aquesta qüestió, la resolució que van aprovar ahir per demanar aquest confinament total a la Conca d'Òdena, l'han portada també als jutjats a través del contenciós administratiu.
Mentrestant, el gabinet de crisi de la Moncloa no creu necessari endurir les mesures de confinament, diu Alada, amb l'argument que no s'ha demostrat que siguin més efectives. Ho ha assegurat el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.
Los confinamientos que se han detectado hasta ahora, que se han realizado hasta ahora, no han podido demostrar. No puedo decir si han servido o no han servido. Sí que entiendo que probablemente lo que se está haciendo a nivel global en España es prácticamente lo mismo.
Doncs mentre la Generalitat i el govern espanyol estiren els plats pel cap sobre el confinament total dels veïns de la Conca d'Òdena, els alcaldes de la zona exigeixen que es posin d'acord d'una vegada per totes. Consideren una irresponsabilitat aquest desgavell i per això fan una crida a la població a no sortir de casa, Laia Colomer.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, descarta establir ells el confinament de la població perquè assegura els ajuntaments no tenen competències, per això demana responsabilitat a les administracions.
Davant d'aquesta situació tan complexa, exigim a les administracions que actuïn amb responsabilitat i sobretot que prenguin exemple de la responsabilitat que tenen i que estan tenint els ciutadans i ciutadanes de la Conca d'Òdena, que estan doncs actuant, fent molts sacrificis i a més, si se'ls demana, estic convençut de que els continuaran fent.
Pel que fa al confinament del perímetre de la Conca d'Òdena, que va començar fa dues setmanes, Castells insisteix que es manté si ningú els diu el contrari.
Que és vigent perquè, malgrat que hi ha un decret d'alarma que supera aquest confinament, no hi ha hagut cap ordre revocant-lo. Per tant, en principi, fins a nova ordre, els ciutadans d'Igualada han de fer i seguir fent exactament el que feien.
Els alcaldes també han demanat al govern i al Ministeri de Sanitat 70.000 testos perquè tots els veïns de la zona se'l puguin fer. Recordem que fins ara s'han detectat a la Conca d'Òdena 332 casos positius i han mort 43 persones, això en una població de 70.000 habitants.
Els hospitals catalans tenen ara mateix 1.406 llits de cures intensives, uns dispositius que s'estan multiplicant els últims dies. D'aquests, la majoria, 1.016, ja estan ocupats per pacients amb Covid-19. Són les dades que també acaba de donar la consellera de Salut, Alba Vergés, Helena Soler.
La consellera diu que obriran un web on es podran consultar totes aquestes xifres. De moment avança que hi ha ara mateix aquests 1.016 pacients en cures intensives, 863 dels quals necessiten dispositius de ventilació mecànica per respirar. Per territoris, a Barcelona hi ha més de 800 persones en estat crític, 58 a Girona, 56 a Lleida, 56 més a la Catalunya Central, 38 a Tarragona i 8 a l'Ebre. Pel que fa als morts per coronavirus, de moment n'hi ha 535 a Barcelona. A la Catalunya Central són 71, 43 d'aquests a la Conca d'Òdena. Vergés insisteix, però, que estan posant tots els instruments necessaris per fer front a l'epidèmia, també pel que fa a professionals. En aquest sentit, també ha donat algunes dades de metges recent llicenciats que s'han incorporat als hospitals. Per exemple, la Regió Metropolitana Nord estan formant perquè puguin començar a treballar aquest mateix cap de setmana 18 estudiants de 6è de Medicina i 11 metges que s'han examinat del MIR. A més, 14 professionals de quart d'infermeria. També a Vall d'Hebron han incorporat 72 estudiants de Medicina o a Sant Pau 16 metges que esperaven una plaça de resident.
Mentrestant, el govern espanyol es mostra optimista i diu que es podria estar iniciant una fase d'estabilització de la pandèmia, malgrat les últimes dades que s'han comunicat aquest matí, amb un total de 4.089 morts i 56.000 casos confirmats. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, afirma que el pic de la corba podria estar a prop, tot i que demana calma i prudència. Illa compareix en aquests moments al Congrés per informar de totes les actuacions que s'han fet fins ara en relació amb la crisi sanitària a Madrid. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí, missatge optimista del ministre Salvador Illa. Tot fa pensar que ens podríem estar aproximant al pic de la corba de contagis perquè les últimes dades indiquen que la transmissió s'està ralentint i, per tant, s'estan notant els efectes de les mesures dràstiques que s'han adoptat amb l'estat d'alarma. Però tot i el missatge optimista, Illa vol ser prudent.
A pesar del fuerte incremento del número de casos que hemos observado este mes de marzo, según el análisis de nuestros expertos y con todas las precauciones, los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en una fase, iniciando una fase de estabilización.
Això malgrat que les xifres continuen sent esfereïdores. Durant les últimes hores han mort 655 persones més a tot l'estat, una xifra alta però inferior a la d'ahir. També hi ha més de 7.000 persones que ja s'han curat, és la xifra optimista. Per tant, mentrestant, el ministre el que ha anunciat una nova compra de material sanitari per valor de 509 milions d'euros. Illa també ha volgut tancar la polèmica amb les comunitats autònomes.
Quiero ser claro en este punto y señalar que las comunidades autónomas han podido comprar en todo momento los suministros necesarios para el funcionamiento de los servicios sanitarios, como titulares que son de la gestión sanitaria. No ha habido ni hay ninguna restricción a la compra de materiales como mascarillas, PCRs y demás productos. En ese sentido, el papel del Ministerio de Sanidad ha sido reforzar las compras de las comunidades autónomas para asegurar el suministro. Y por tanto, hay que dejar claro que compra centralizada no significa compra única.
Segons ella, el Ministeri ha treballat colze a colze amb els consellers autonòmics des de l'inici de la crisi i sempre han anat a la una, diu, siguin del color polític que siguin.
I tot plegat en un dia de presa de decisions en matèria econòmica, aquesta hora Pedro Sánchez es reuneix per via telemàtica amb la cúpula del G20, els 20 caps d'estat dels països més rics del món. A la tarda hi ha Consell Europeu amb el debat de la necessitat d'aprovar mesures reals d'una vegada per combatre la crisi econòmica del coronavirus. És un debat que forcen els països del sud i de l'est, però que frenen alguns països rics. Madrid, Jordi Armenteres. Bon dia.
Bon dia. Un debat centrat sobretot en el que s'anomena coronabons, l'emissió de deute conjunt de tots els països amb l'aval europeu per evitar l'enfonsament total de l'economia. De fet, és el mateix que ja es va demanar la crisi del 2008 i que Europa no va aprovar per les reticències d'Alemanya, el Regne Unit i França. Ara França hi està a favor, el Regne Unit no hi és i Alemanya expressa dubtes, però no té el no rotund. A més, el Banc Central Europeu defensa un endeutament massiu dels estats per salvar vides i l'economia i que els bancs facin crèdit crèdits a cost zero als empresaris. No oblidem que el BCE ja ha fet subhastes negatives on els bancs cobren per demanar diners. El governador Mario Draghi parla de crisi de proporcions bíbliques avui en un article al Financial Times.
I aquest matí la presidenta de la Comissió Europea alertava del risc que aquesta crisi del coronavirus divideixi la Unió Europea entre rics i pobres i reclama solidaritat a tots els estats. Ursula von der Leyen defensa reforçar la cooperació després que Alemanya ha avisat que el club comunitari no es pot permetre una cisió per la pandèmia. Mentrestant, el diari britànic The Guardian es pregunta avui com pot ser que Espanya estigui gestionant tan malament la crisi del coronavirus, tenint en compte que ja hi havia els precedents de la Xina, l'Iran i sobretot d'Itàlia. El diari diu textualment que el govern de Pedro Sánchez, dirigit pels socialistes, va reaccionar tard i malament i que això ha convertit Espanya en el focus actual de la pandèmia, Núria Travessa.
The Guardian recorda que fa un mes i mig, quan la crisi del coronavirus ja era coneguda a escala mundial, Fernando Simón va pronosticar que tot l'estat es diagnosticarien, a tot estirar un grapat de casos de coronavirus i que, per tant, es van fer manifestacions, esdeveniments esportius i mítings polítics. Això sense que l'estat disposés d'equipaments essencials com respiradors, roba de protecció pels metges i les proves de detecció del virus. Ara avisa, Espanya viu un dels moments més foscos i dramàtics de la història recent de l'estat, però encara alerta que hi podrà haver moments pitjors que l'actual.
Passen 17 minuts a les dues, ni la Generalitat ni el govern espanyol donen el curs escolar per acabat. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, assegura que s'estudiarà com reprendre'l després de Setmana Santa, si convé, a distància. N'ha parlat a TV3.
No podem considerar un curs perdut. No és un curs normal, són dues coses diferents. És un curs que es reprendrà, i es reprendrà durant la Setmana Santa. Com? Com estiguem en les condicions de reprendre'l. Es reprendrà presencialment quan puguem, i es reprendrà no presencialment, doncs tornant de Setmana Santa amb algunes decisions que hem de prendre.
De fet, el Ministeri d'Educació confia poder tornar a classe encara que sigui dues setmanes al mes de juny, Laia.
Tant Josep Bargalló com la ministra Isabel Celà coincideixen en el diagnòstic just l'endemà de la reunió entre el Ministeri i les comunitats autònomes en què, entre altres coses, van decidir que la selectivitat es faria entre el 22 de juny i el 10 de juliol. Amb aquest tema ja en marxa, ara cal veure què passarà amb la resta de cursos. Des de TV3, Josep Bargalló ha explicat que després de Setmana Santa es tornaran a reunir per veure en quines condicions es pot reprendre el curs.
Com ho podem continuar si no podem obrir les escoles immediatament? Doncs de manera no presencial. Això què vol dir? Doncs vol dir per internet, però vol dir per mòbil i vol dir per moltes altres maneres. Per exemple, per augmentar la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i amb l'oferta de material educatiu.
Bargalló també ha avançat que ara les escoles i instituts estan analitzant a quins estudiants no poden arribar per via telemàtica per oferir-los altres possibilitats. A més, a final de curs, el conseller insisteix que caldrà fer una atenció personalitzada als alumnes per veure en quines matèries van més fluixos. Això, encara que les escoles només puguin obrir dues setmanes. En una entrevista a Onda Cero, la ministra Isabel Celà confia que almenys pugui ser el juny.
Tenemos cierta confianza, todavía mantenemos la confianza abierta de poder atender alumnos de manera presencial en el último trimestre, aunque fueran 15 días, para hacer un repaso presencial de aquellos contenidos que han sido estudiados.
De cara al curs que ve, el Departament d'Educació creu que s'haurà d'adaptar el currículum amb tot allò que aquests mesos no s'hagi pogut explicar.
Més coses. Comissions Obreres acusa el govern de deixar sense protecció la gran majoria de treballadors de les empreses que treballen per l'administració pública. És especialment sagnant, diu el sindicat, el cas del personal dels menjadors escolars, uns 10.000 assalariats, a qui en un principi la Generalitat havia garantit el lloc de treball. Les últimes les mesures econòmiques de l'executiu, però n'afavoreixen l'acomiadament, segons Comissions, Jordi Bracons.
El sindicat diu que és un greu error el decret del govern de deixar de pagar les empreses que, tot i tenir contracte públic, facin algun ERTO. La primera decisió de la Generalitat havia estat fer-se càrrec d'aquests contractes amb aquestes companyies, amb l'ànim de preservar els màxims llocs de treball possibles. Amb aquest canvi, però, els sindicats asseguren que posen les tisores en safata de plata als empresaris. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, admet que estan estudiant el cas. Ho ha dit a TV3.
Es tracta de com mantenir-los que no els puguin acomiadar. Si la lectura que està fent Comissions Obreres és la que també fan els nostres serveis jurídics ara, doncs ho haurem de modificar, perquè ja saben els sindicats que està la voluntat el primer dia del departament de fer les mesures perquè aquests treballadors, que no són treballadors del departament, sinó són treballadors que treballen els menjadors a partir d'un procediment de contractació pública, no es veiessin afectats.
En un comunicat ahir, Comissions Obreres titllava la maniobra del govern de premeditada i els acusava d'actuar des de la baixesa moral contra els col·lectius més vulnerables.
I els sindicats proposen un segon paquet de mesures econòmiques al govern espanyol, entre elles condicionar les ajudes a les empreses al fet que garanteixin que no acomiaden treballadors i, en canvi, sí que s'acollin als ERTOs. De fet, Comissions Obreres i la UGT demanen responsabilitat a les companyies per no deixar desemparats els ciutadans, calculen que hi haurà més d'un milió de llocs de treball afectats pel coronavirus.
Sí, els sindicats es posen les mans al cap perquè, tot i l'extrema facilitat que diuen governs, sindicats i patronals han posat perquè s'apliquin les regulacions temporals de feina, moltes empreses estan decidint tirar pel dret i acomiadant definitivament els seus treballadors. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, diu que és una falta de respecte.
Porque me parece una infamia que después de esta oportunidad que hemos brindado con un trabajo duro con la patronal de negociación para que no sacuda el despido, sino que sacuda a la suspensión temporal, las empresas opten, no la mayoría, pero hay algunas empresas que opten por el despido.
Davant aquesta crisi sense precedents que ha provocat el coronavirus, el dirigent de Comissions Obreres, Unai Sordo, demana al govern espanyol que talli de socarrel els acomiadaments sense sentit i que no ajudi les empreses que no s'acullin als ERTOs.
Hay que hacer que no sea rentable despedir. Podría hacerse una moratoria que no se pueda despedir con una modificación legislativa. Se podrían vincular cualquiera ayuda a condicionarlos a que no despidan, se podría modificar la indemnización por despido para que a ningún empresario se le ocurra despedir.
També demanen a la Unió Europea que protegeixi els estats i es faci càrrec del deute públic de manera conjunta.
I a aquesta hora el sector social està reunit amb el president de la Generalitat, el vicepresident Aragonès i el conseller d'Afers Socials per demanar mesures per afrontar la crisi del coronavirus, avisant que si no es posen els recursos necessaris, el sector social com el sanitari també pot entrar en col·lapse. Sílvia Solanes.
Les entitats socials han anat a la trobada virtual amb un seguit de peticions que passen, per exemple, per demanar mesures de protecció social als ciutadans, sobretot a les persones més vulnerables. No només això, sinó que reclamen reforçar el personal i dotar-lo de material de seguretat per protegir els treballadors, ja que en molts casos atenen col·lectius de risc. A nivell econòmic demanen assegurar la sostenibilitat d'un sistema que encara pateix les conseqüències de les retallades i mirar més enllà per començar a prendre mesures per afrontar la crisi social que ja diuen que es derivarà d'aquesta crisi. Entre les entitats que hi ha reunides amb el govern hi ha la taula d'entitats del tercer sector, el Col·legi d'Educadors Socials i el de Pedagogs, sindicats o l'Associació Catalana de Recursos Assistencials.
I els guies turístics de Catalunya també reclamen que se'ls tingui més en compte a l'hora de plantejar mesures per pal·liar els efectes del coronavirus en el sector del turisme. Asseguren que la gran majoria de personal es quedarà gairebé sense ingressos aquest any i demanen reunir-se urgentment amb les administracions.
L'Associació Catalana de Guies Turístics explica que hi ha gairebé un miler de personal reconegut i que pràcticament tots són autònoms. Denuncien que ara, amb l'aturada econòmica i de viatges, s'han quedat sense feina tot just quan començava la temporada i que, a més, des del govern no se'ls ha tingut en compte a l'hora de pensar mesures i ajudes per minimitzar els danys econòmics del sector. De fet, la presidenta de l'associació, Txell Carreras, explica a RAC1 que la situació és d'absoluta incertesa.
Doncs a nosaltres ens deixa absolutament a zero. Estàvem a la línia de sortida i han cancel·lat la carrera. Per tant, no podem generar ingressos i anirem sumant els 4 mesos previs que t'he comentat amb els que vindran, perquè nosaltres a lo millor potser aquesta temporada ja no la fem, no ho sabem. I és a dir, tenim una incertesa absoluta.
Per mirar de solucionar una mica tot plegat, demanen una reunió urgent amb els responsables de turisme i també esperen poder-se acollir a les ajudes econòmiques impulsades des del govern espanyol, ja que si no, asseguren que els ingressos serien zero.
I anem cap a Tarragona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un pacient amb símptomes de coronavirus que s'havia escapat de l'Hospital de Santa Tecla i l'han obligat a reingressar-hi. L'home va marxar del centre quan estava pendent de fer-se les proves per confirmar si tenia o no coronavirus. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica. L'alerta la va donar ràpidament l'hospital al comprovar que un dels seus pacients havia decidit marxar després d'ingressar amb símptomes d'haver-se contagiat de coronavirus. Després de la denúncia, els Mossos d'Esquadra van poder localitzar l'home ràpidament a prop de l'Hospital de Santa Tecla, al centre de Tarragona. Els agents van acompanyar el pacient de camí una altra vegada cap a l'hospital on segueix ingressat. Repeteixen les crides, mentrestant, dels cossos policials, com els mateixos Mossos d'Esquadra, advertint els pacients que marxar dels hospitals sense rebre l'alta després de tenir símptomes de coronavirus o d'haver-se tractat és perillós i va en contra de la declaració d'estat d'emergència.
Els psicòlegs alerten de l'estrès que està patint el personal sanitari que els podria portar a una baixa en un moment en què són extremadament necessaris. Per això s'estan posant en marxa mecanismes per donar-los suport.
Els motius són diversos, des de la sensació de no donar l'atenció necessària als pacients perquè la sanitat està sobrepassada, la por a contagiar-se o infectar la família quan arriben a casa, com ha explicat a RAC1 el psicòleg i director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo.
És algú que està generant un sobreestrès afegit en els professionals de l'àmbit de la salut. És a dir, per una banda, no poder atendre amb els recursos adequats en els seus pacients en una situació, entre cometes, de gran caos i de gran incertesa. Punt 2 d'estrès, la possibilitat de contagi, absolutament legítima.
Per això, des de la Fundació Galatea han posat en marxa un servei per ajudar professionals i que ja han fet servir una seixantena de persones. Els ajuden a través de videoconferència al telèfon 93-567-8856. També des dels hospitals, però, intenten posar-se al costat dels seus professionals. A l'Hospital del Mar, l'equip de psicòlegs ha obert una adreça electrònica u2umar@psmar.cat per tots els que ho necessitin, i és que estan afrontant situacions que mai s'haurien imaginat, com ha explicat a RAC1 el cap del servei de psiquiatria, Víctor Pérez.
Oftalmólogos o psiquiatras que se dedicaban a hacer psiquiatría y que desde hace dos días están trabajando en turnos con enfermos con una enfermedad grave, pero somos gente tremendamente normal. Lo que sí tenemos mucho miedo todos es la posibilidad de venir a trabajar aquí con enfermos que te necesitan, irte a casa y passar este virus a la família.
El servei està obert a tothom que ho necessiti, també als malalts i als seus familiars, i preparen també un espai per si cal acompanyar-los en el dol. 14-15.
Autònoms, això us interessa. Nomo, l'app dels autònoms, ara més que mai és al vostre costat. Accediu gratuïtament durant un mes als nostres serveis amb el codi NOMO. Inclou el servei de gestoria perquè feu els tràmits que necessiteu i resolgueu dubtes fiscals. Descarregueu-vos gratis NOMO, disponible per Android i iOS. Més de 50.000 autònoms ja ho han fet. Entreu a nomo.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC U. Tots som U. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Japonès, xinès, polonès, hongarès, finès, armeni.
Ara, el teu esdeveniment o conferència traduït a l'idioma que vulguis i on vulguis. Ditec Comunicacions t'ofereix la traducció remota online, una tecnologia única que proporciona intèrprets d'arreu del món que tradueixen en simultani les ponències de les teves reunions o congressos. Descobreix-ne més a ditec.es/RSI.
Ara que no utilitzaràs el teu cotxe, a Verti tenim el producte que necessites. Amb la nostra assegurança cuenta quilòmetres pagaràs només pels quilòmetres que el facis servir. Entra ara a Verti Ponés.
A RAC 1, 14-15.
Avui surt a la venda el primer llibre fet des del confinament sobre la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'un assaig a Paolo Giordani, autor del multipremiat La solitud dels nombres primers, que intenta donar dades i raó a una situació que ens supera, Maria Cusó.
Si el moment actual ja té molts elements increïbles, la història que envolta la creació d'En el contagi també sembla treta d'una sèrie de ciència-ficció. Es tracta d'un assaig que no arriba a les 100 pàgines, que el seu autor ha escrit en 6 dies i que s'edita, es publica i es distribueix digitalment en una vintena de països. A Catalunya arriba amb edicions 62 i amb la traducció de Pau Vidal, que també ha fet una feina en temps rècord. Tot plegat per posar veu i xifres en un moment que canviarà la societat com la coneixem. En parla l'editora Pilar Beltrán a RAC1.
En aquell moment no sabíem si el podríem publicar en paper, com el publicaríem, però de seguida vam veure que era igual, que aquella no era la pregunta en aquell moment. La pregunta en aquell moment era: el contingut és bo? El contingut intenta pensar d'una manera racional la situació en la que estem vivint? Aporta claus per entendre i per aclarir-nos una mica, no? I amortiguar aquesta angoixa.
El llibre ja es pot comprar en format electrònic. A partir del 6 d'abril sortirà l'audiollibre i el 16 d'abril, en principi, en paper.
I abans de marxar us deixem algunes recomanacions d'oci i cultura. En temps de confinament comencem parlant de dansa, perquè el Mercat de les Flors convida a mantenir el ritme aquests dies.
Sota el lema "No et desvallis", el Mercat de les Flors ofereix cada 3 dies...